Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Doctor Gimón, bon dia i gràcies per estar al Via Lliure.
Bon dia.
Aquestes últimes hores hem sabut que es revisarà el protocol d'educació, ho dèiem, que s'hauria d'aplicar a les aules. Què cal revisar? Què és el que no els agrada?
No. Jo crec que aquí sí que nosaltres no hem dit en cap moment de revisar un protocol. És més, un protocol que nosaltres hem elaborat. Parlo ara del protocol tant d'ensenyament que es va presentar a començaments del mes de juliol com el protocol que es va presentar el dijous passat, el que està, diguéssim, més relacionat amb què succeeix, més relacionat amb salut. És a dir, què succeeix quan una nena, un nen, un jove, un professor, doncs té febre. No és en cap moment el fet de revisar aquests protocols. Jo l'únic que vaig dir, i a més vaig utilitzar la frase que vostè ha comentat del malentès, en el sentit de que nosaltres, com salut, no fixem ràtios. Precisament nosaltres no fixem ràtios. Això és una competència, en principi, d'educació, d'ensenyament. Nosaltres el que sí diem i el que hem estat treballant amb ensenyament és parlar de grups estables de convivència. Per tant, aquests grups on en principi es comuniquen poc amb altres grups, que és una norma internacional. Després també diem que si aquest grup pot ser més petit, el més petit que pugui ser, també, però com molt bé dit, em sembla que ha estat un dels tertulians, el Xavier, que deia això, la realitat de cada centre ens ho definirà i ens ho marcarà. I això està claríssim. Si nosaltres no podem, per dir-ho d'alguna manera, reduir una mica aquesta ràtio, perquè hi ha problemes logístics i organitzatius, doncs serà la ràtio que serà. Però el que volíem dir és que nosaltres no som salut qui fixem les ràtios de 25 o de 30 en secundari. Això nosaltres no ho fem. No ho fem. I el protocol, repeteixo, no s'ha de revisar per res de res. I les reunions que hi ha el proper dia, els propers dies, que no som tampoc precisament amb el conseller Bargalló, són per operativitzar, per anar aterrant cada cop més, els aspectes bàsicament del protocol que vam presentar dijous, que és el protocol que, per dir-ho d'alguna manera, que què passa quan una persona, un nen, una nena, un jove, un docent, doncs té febre, malestar, etc. Però és important aquest matís, que és aquest malentès, no que anem a canviar-ho tot, algú que es porta treballant des de fa mesos. No.
Clar, queda clar, per tant, que el tema és que salut no fixa les ràtios de 20-30 persones, no és un criteri sanitari, no és un criteri de salut, sigui és un criteri que potser s'adiu amb la realitat de les escoles del país, però sí que a nivell sanitari li pregunto, aquestes ràtios de 20, 25, 30 alumnes, 35 potser a batxillerat, moltes més a les universitats, ha de fer patir com a pares, com a societat, perquè és un grup bastant nombrós de gent, sobretot tenint en compte que els darrers mesos hem estat intentant reduir al màxim les trobades? Quin seria, per exemple, la ràtio que a Salut sí que consideraria un bon número?
El que és molt important, i que amb això s'està treballant, i ho estan treballant sincerament molt bé, és tot l'apartat del grup estable de convivència. Aquest és un punt importantíssim, perquè d'alguna manera fas aquest tipus, si se'm permet l'expressió de bombolla, que d'alguna manera bombolla, però a més també que hi ha un número suficient de nenes i nens per poder-te socialitzar, per poder-te també fer tota la part docent, que és el nucli, diguéssim, de tot el que fa referència a l'organització a les escoles. Després, aquest nucli de convivència, si pot ser més petit, de 20, de 18, de 17, de 19, no hi ha una ràtio, ningú té, i cap país fixa una ràtio concreta, perquè depèn molt, com els deia abans i com deien també els seus tertulians, el fet de quina és la capacitat organitzativa i disponibilitat que té cadascuna de les escoles. No és mai igual, miri, ara no posaré d'escoles, però l'analogia s'entendrà perfectament, no és mai igual un hospital, diguéssim, petit, comarcal, i com s'ha d'organitzar aquest hospital, que, per exemple, la Vall d'Hebró. Les capacitats que té un o l'altre i les dificultats que té un o l'altre són molt diferents, i entenc que a les escoles passarà tres quarts del mateix.
Clar, és una analogia que queda clara. Per tant, tenint en compte que no pot haver-hi una ràtio concreta, vostè seria partidari potser que en funció de les necessitats o l'especificitat de cada escola potser s'utilitzessin les mascaretes en funció del volum que puguin assumir d'alumnes?
Miri, el tema de mascaretes, hi ha dos elements, i aquí sí que ensenyament ens ho diu, pedagògicament la mascareta no és bona. Deixem clarament així, però parlem pedagògicament i segurament nosaltres culturalment tampoc ens agrada anar amb mascareta al carrer. El que sí està clar, i en funció de com vagi evolucionant la pandèmia i en funció també de com vagi evolucionant la infecció i de les taxes d'infecció, aquest és un element que és revisable. Revisable especialment pels nens de 10 més anys. Però, insisteixo, revisable. Ara aquest sí que és un element que nosaltres el podem revisar molt ràpidament, perquè és només una ala indicació de mascareta sí o no. No comporta cap gran canvi organitzatiu en un entorn ni de l'escola, ni pels pares, etc. Però això, insisteixo, que és un element que també anirà molt lligat a veure com anem evolucionant en quant a taxes d'infecció.
Clar. Doctor Gimón, entre les mesures que es van anunciar aquesta setmana, deien que només que hi haguessin dos casos positius en edificis diferents, es podria plantejar el tancament d'una escola, però que aquesta decisió sempre sometria al criteri de salut. Què s'haurà de tenir en compte per decidir quan tancar un centre?
Bé, s'hauran de tenir moltes coses en compte. Les decisions mai són blanc i negre, sinó són decisions, i més en salut pública, bastant més...
Matisos.
La mirada sempre ha de ser bastant més polièdrica. Sí, perquè aquí estem parlant també d'elements que afecten, també ho deien els seus tertulians, afecten elements sobre la salut, afecten elements sobre l'economia. L'economia és salut, això ho recordo sempre, parlàvem més dels barris desafavorits o no, però l'economia és salut i la pitjor malaltia que tenen les societats desenvolupades i en desenvolupament, totes, amb diferents matisos i diferents problemes, però totes, el principal problema de salut que tenen és la pobresa. Per tant, aquí hi ha molts elements que s'hauran de tenir present. I també, miri, els diré només un ben senzill, no és el mateix una escola molt gran de 1.000 nens que una escola molt petita, doncs, de 100 nens, per exemple, des d'aquest punt de vista. I potser les actuacions que es poden fer una o una altra són algo diferents.
Per tant,
això sí que haurem d'anar estudiant-ho una per una, i serà una feina feixuga, però és el que hem de fer.
Per tant, novament, anar-se adaptant cas a cas i en funció de la idiosincràsia de cada centre, però aquests tancaments en cas de que s'arribessin a assolir també serien els 14 dies de quarantena, o això ho tenen estudiat?
Les quarantenes són de 14 dies. També és veritat que comencen a haver-hi estudis, i aquí també nosaltres els hem d'anar revisant i ho estem fent, estudis que comencen a reduir també els terminis d'aquestes quarantenes. Això també ho haig de dir, però encara aquesta decisió no està presa i és una decisió que està sobre la taula de diferents experts o d'un grup d'experts i que veurem si es redueix o no. Miri, també el fet aquest, potser molts oients pensaran, escolti'm, aquí es miren tot adaptant una mica a mesura que passin les coses. És que de la pandèmia i del virus en coneixem relativament poc. Coneixem, evidentment, molt més coses que no fa pas 4 o 5 mesos enrere, 6 mesos, però en coneixem poc, fa molts pocs mesos que convivim amb aquest virus, per tant, i serà la primera vegada, evidentment, que conviurem escola i virus, i per tant, des d'aquest punt de vista haurem d'anar prenent decisions raonades, pensades, meditades, però també amb una certa celeritat, i que potser poden ser canviants i que les haurem d'explicar i explicar molt bé a la ciutadania.
Doctor Gimón, ahir van començar la campanya de testos massius a Torre Baró. Deien que l'objectiu era arribar al llarg del cap de setmana als 800 i ahir ja vam saber que se n'havien fet 485 en un dia. No sé com ho valoren i entenc que, per tant, creu que arribarem a l'objectiu?
Sí, a veure, l'objectiu moltes vegades tampoc no és el número exacte, no? Primer perquè a vegades som més optimistes, a vegades... Per exemple, ahir ja vam ser més realistes, en el sentit que les primeres vegades pensàvem que podríem fer per cadascuna de les sessions, doncs pensàvem al voltant de 500, així com ho vam anunciar, però realment doncs, és el número més raonable és al voltant de 400, però ahir va ser, francament, en aquest sentit de participació, tot un èxit. I a més, tot un èxit ho destacava la tinent d'alcalde molt familiar, perquè venien... famílies venien per veure si, si tenien o no tenien en aquest moment la malaltia. El fet de buscar això és anar a buscar les persones asimptomàtiques. És a dir, sabem que tenim un percentatge important de persones asimptomàtiques que són en aquest moment les persones que més transmeten la malaltia, perquè tu no saps doncs, que tens, que la portes a sobre, i és en aquell moment, precisament abans de començar a expressar pròpiament la malaltia, quan ets asimptomàtic que més transmet. I, des d'aquest punt de vista, intentar trencar les cadenes de transmissió. Per tant, demanar l'aïllament d'aquestes persones que estan o que han sortit positives, buscar els seus contactes estrets, en els contactes estrets fer-los la PCR, però també, i això és molt important recordar-ho, sigui positiva o negativa aquesta PCR en el contacte estret, ha de fer el confinament, ha de fer el confinament, per buscar o per trencar aquesta cadena de transmissió. Uh-huh. Aquí, i parlo ara, i perdoni que m'extengui, però és molt important,
no.
Aquests confinaments i aïllaments s'ha de tenir molt present, l'hem de tenir tots molt present, totes les administracions, tot el component social que això comporta. També ho hem parlat abans els seus tertulians, treball en precari, treball informal, no? Que fa que, escolti, si jo noto, estic bé, no? Sí, soc portador, sí, soc contacte estret, però estic bé, escolti, haig de sortir a treballar. I això, aquí, hem de tindre previstos els ajuts necessaris que van més enllà de la possible baixa, eh? És a dir, per tal de que les persones que realment han de sortir i han de sortir a treballar per guanyar-se la vida, doncs tinguin aquests 10-14 dies d'aïllament o de quarantena coberts.
Entenc una crida, per tant, que es faciliti, no?, que la gent pugui fer aquests 14 dies coberts, ja sigui o en forma baixes o a teletreball, o que sigui una possibilitat real i que no posi el malalt o el possible portador en una situació d'haver de decidir si quedar-se a casa o sortir.
Exacte, és que la resposta a la pandèmia és una resposta de tota la societat i de tots els estaments i de totes les administracions. Vostè, per exemple, cita el teletreball. Hi haurà gent, evidentment, que no podrà fer el treball, però altra gent sí. I si, per exemple, tenim que tenir cura d'un nen, d'un fill, d'una filla, que en aquests moments doncs, ha donat positiu, estan a l'escola o un contacte estret, s'haurà de poder aquelles persones que puguin facilitar el teletreball. Són elements importants a l'hora de tenir present que hem d'avançar tots i sortir-nos-en tots d'aquesta pandèmia.
Doctor, parlàvem ara de les proves que s'estan fent a Torre Baró. Demà comencen a la zona del Besòs. Són les dues zones que ara mateix preocupen més a l'àrea metropolitana o hi ha altres punts calents dels quals n'haguem d'estar pendents?
Bé, en principi són dues zones on la incidència acumulada, o sigui, el número de nous casos que van apareixent per cada 100.000 habitants són aproximadament unes 3 vegades que la mitjana de Catalunya. Són dues zones que en aquest sentit li hem de posar el focus. Evidentment, n'hi ha d'altres, algun focus a Ciutat Vella, també alguna altra part de Nou Barris, i a poc hem d'anar desplegant aquesta estratègia, que sobretot és una estratègia que també ens serveix per sensibilitzar, repeteixo, també, evidentment, només faltaria, a part de sensibilitzar, per trencar cadenes de transmissió. Per exemple, ahir els resultats van ser doncs, que un 3%, un 3,1% de persones van anar positives, aproximadament, doncs, aquestes 15 persones van ser concretament, que per tant, d'alguna manera, doncs s'hauran de fer aquest aïllament que els hi comentava i ara ja començarem avui a buscar o a preguntar per aquests contactes estrets. És bàsicament aquesta és una estratègia, una mica més de proactivitat, sortir més a buscar el virus, no? Més que estar reactius esperant a que arribi, que també ho fem, però una persona, això sí que ho hem de recordar, té febre o altres sintomatologia, és una persona que anà al centre d'atenció primària.
Aquesta nova estratègia que ja ha passat pel Vallès, que ha passat també, ara ho dèiem, per aquestes zones de Barcelona i que la setmana que ve hem conegut que anirà a Can Urià, a Sabadell, no sé si tenen previst les properes parades.
Sí, les tenim previstes, el que passa és que les anunciem realment quan les tenim més o menys tancades i organitzades. No és que això sigui cap mena de secret, a vegades, sinó senzillament que bé, s'ha de parlar molt bé amb el món local, que realment té una complicitat extraordinària, però és buscar el local, és buscar també, per exemple, aquests agents comunitaris que ens ajuden a fer tota la informació a la ciutadania, en els grups que nosaltres volem arribar, etcètera, etcètera, etcètera. També de trobar doncs, les persones persones que ens podran fer tot això, perquè vulgui o no, doncs allí el desplegament, si vostès hi van acostar, és un desplegament, només tenim un sol punt de recollida, un desplegament important, que vol dir que gent que dissabte i diumenge treballa fent això matí i tarda, i per tant tampoc a vegades nosaltres ja sabem que anem molt apretats sobretot a l'atenció primària, apretats per l'atenció en el sentit assistencial, i per tant tampoc és del tot senzill. O sigui que tenim ja tres localitats més on creiem que podrem anar començant a desplegar aquesta estratègia.
Tres localitats que entenc que els propers dies ja coneixerem.
Sí, en el sentit que a vegades també ens agrada fer el comunicat conjunt amb l'Ajuntament, perquè aquesta, insisteixo, necessitem la complicitat de tothom, i bàsicament del món local.
I tant. Doctor, des de Salut insisteixen que la situació a Catalunya ara mateix està més o menys estable, però sí que és veritat que en les últimes hores el nombre de nous contagis no ha tornat a superar el miler. No sé si això els preocupa.
A mi em preocupa cada dia, sí, tot. Evidentment estem en una fase d'estabilitat, això és cert, ja ho hem anat anunciant, però hem de dir una altra cosa que no la podem oblidar. La taxa d'infecció encara és molt alta. És molt alt, i el risc de rebrot és molt alt. És a dir, que haguem estabilitzat la corba és important. Però ara el que hem de començar a fer, i aquest és el nostre objectiu, és aconseguir que la corba descendeixi. I això és molt, molt complicat, també ho hem de dir. Baixar la corba és molt bé. I, en canvi, al contrari, que pugi es pot aconseguir de manera molt ràpida, és fàcil. Que pugi és molt fàcil. Baixar costa. És carrera de fons, és carrera de marató, és carrera d'estar molt preparats, també psicològicament, de que pujarem, de que baixarem, de que quan entrem en el món de l'escola, quan comencem l'escola, doncs, escolta'm, hi haurà, sí, nens, nenes que tindran febre, algun d'ells tindrà la infecció, que per tant haurem de quarantenar, que hi haurà nervis, que hi haurà... Tot això hem d'estar preparats mentalment per superar-ho, perquè, i ara torno a l'escola, un país funciona si l'escola funciona.
Absolutament. Clar, tenint en compte com ha anat l'agost, la tardor, com serà? Com ens espera?
Fer prediccions és molt complicat. O sigui, si vostè vol, jo tinc en aquests moments a la taula dos prediccions a dos grups diferents. Sempre ho fem amb dos grups diferents, o ho faig amb dos grups diferents, i tinc la predicció perquè vostès... es facin una idea, tinc la predicció a finals de mes, i aquesta és una predicció relativament fiable, i tinc una predicció ja no tan fiable a començaments de mitjans de setembre.
I què diuen?
Però si us dic a finals d'agost, que és l'única que els diré, que és la que és més fiable, és que estem en una fase d'estabilització, sí. Però tot això pot trencar-se demà, perquè... No és que vulgui posar aigua al vi, sisplau, però el que sí que és cert és que les prediccions es fan amb quina és la situació, és a dir, amb la situació de la que venim, amb una situació de rebrots que tenim, etcètera. Si demà ens apareix un rebrot complicat, complex, socialment molt complex, com hem pogut tenir en el Segrià, evidentment tot això canvia d'un dia per un altre, d'un moment per un altre.
És una de les coses que s'ha pres amb el coronavirus, no? Que tot canvia absolutament d'un dia per l'altre i les prediccions sovint queden en paper mullat.
Sí, els virus són imprevisibles. Això és de les poques coses que sabem fer feientment.
Doctor, abans d'acomiadar-lo i de donar pas a les preguntes que tenen els nostres tertulians, deixem que li pregunti, perquè no, aquesta setmana coneixíem que nou societats científiques havien alertat que el sistema sanitari pot col·lapsar-se a la tardor si es disparen els contagis una altra vegada. No sé si vostè comparteix aquest temor.
Sí, els disparen. Sí, els contagis es disparen. Evidentment, quan més contagi hi ha, al final vol dir que d'aquests contagis, que vol dir gent que tingui la malaltia, alguns d'ells emmalaltirà de manera greu, amb criteris que faran que tingui que ingressar. Aquestes persones que ingressen, alguns d'ells, malauradament, hauran d'ingressar a cures intensives. Per això és molt i molt i molt important controlar la infecció, aconseguir que la corba baixi, a poc a poc, cert, però que baixi, precisament perquè tinguem menys infectats. Això és l'ABC i l'ABC de l'epidemiologia, clar.
Doncs, si li sembla, els hi deixo el torn de paraula als tertulians. Isabel Lleuger, endavant.
Bon dia, senyora. Jo escoltant-lo, entenc que quan vostè ens explica que el virus és imprevisible i que aquesta és una realitat que ens hem donat tots comptes i que doncs, des de l'est de març som molt conscients de que això és així i de que vostè ens explicava que hem d'anar adaptant-nos a mesura del que passin les coses, no? El que passa que a mi em sembla que la ciutadania, aquesta adaptació a mesura que vagin passant les coses, ja és una demanda que quan aquest estiu hem vist que els grups de més de 10 persones doncs, es limiten, que les festes que es puguin fer a la platja entre joves s'han prohibit i que per tant hi ha tota una sèrie de coses que ja s'han vist que són... que preveuen que hi hagi que si es prohibeixen preveuen que hi puguin haver-hi focus d'infecció, ens trobem una realitat. Les escoles això no passarà. I per tant, si el que a les escoles ja sabem que hi hauran nens que físicament es tocaran, que hi hauran unes realitats. Deixar-ho a que veurem a veure què passa per veure com actuem, a mi em sembla que dona poca tranquil·litat a la ciutadania. I deixin que acabi de fer-li la reflexió i després segur que hi ha unes accions a fer que ja estan previstes, perquè si no em semblaria poc professional en el sentit de que, per exemple, si ara els nens porten mascareta pel carrer, a partir em sembla que és de 6 o de 8 anys. En canvi, quan comencin l'escola no hi ha aquesta directriu. No acabo d'entendre com si pel carrer aquests nens han de portar mascareta avui, quan comencin l'escola, no la portaran quan tindran companys al costat. Després vostè parlava de que és veritat que hi ha escoles que tindran infraestructura com per permetre que una ràtio en una classe sigui menor que una altra escola en un altre barri que no tindrà aquest espai i infraestructura i que, per tant, inevitablement la ràtio serà diferent. A mi, aquesta, que és una realitat física i estructural, en tant que els edificis són els que són, em deixa una mica preocupada, perquè llavors, com deia en Xavier abans, també tenim una sèrie d'escoles que tindran capacitat per protegir més en els seus alumnes i altres que no. Vostè feia una analogia i ens parlava dels hospitals, doncs aquells hospitals que són petits i que no tenen capacitat i que, en canvi, la Vall d'Hebron té una altra capacitat, una altra situació i uns altres recursos. Bé, un hospital, quan no té capacitat, deriva aquell malalt en un altre hospital i, per tant, aquest altre hospital li dona la cobertura sanitària que l'hospital petit no li podria donar. Què ens passa quan tenim una escola que inevitablement sabrem que hi haurà més contacte, que hi haurà doncs, més possibilitat de transmissió del virus, etcètera, no? Perquè avui ens deia també tenim un risc d'infectats, tenim un nombre d'infectats molt alt i tenim, per tant, un risc de rebrot també molt alt. Si aquesta és una realitat avui, saber el que passarà a l'octubre, bueno, podem preveure ja i estar preparats, no en funció del que vagi passant, sinó tenir ja els mecanismes de solució plantejats sobre la taula, no? També ens deia vostè que hem d'estar preparats mentalment. A mi em sembla que més enllà de preparats mentalment, que segurament doncs els professors i els alumnes i els pares dels alumnes poden estar molt preparats mentalment, hi ha una necessitat d'estar preparats tècnica i estratègicament i tangencialment per poder donar solució en el que a dia d'avui, sabent que tenim un nombre d'infectats molt alt i un risc de rebrot molt alt, ja podem preveure que a les escoles passarà.
Bé, que comencem, per exemple, per allò de les mascaretes que vostè estava comentant o pel fet de tenir una sèrie de mesures ben previstes i ben planificades. Evidentment que estan ben previstes i planificades, en tant en quant es va presentar el passat dijous aquest protocol, el que està més centrat en salut, que és el que jo vostè ara entén que està comentant, el que està més centrat en salut, i explica fil per randa què és el que es farà des d'un punt de vista organitzatiu, què és el que passarà quan una persona, un nen, una nena, un jove, un docent, dona positiu o té febre, comencem per dir que té febre o té un malestar, i comença tot el circuit. O també aquest mateix nen, nena o docent, això ho té durant el cap de setmana. Perquè al final també les actuacions hauran de ser sobre els contactes estrets, que són concretament els grups de convivència. Tot això està delimitat i ben delimitat. I ben delimitat. El tema de la mascareta, aquest sí, que en aquests moments és un element que podem variar la seva recomanació, perquè és un canvi organitzatiu relativament, per dir-ho d'alguna manera, no per lo menor des del punt de vista de la transcendència de l'epidèmia, sinó que és dir, escolti, sí, decidirem que els nens per sobre de 10 anys doncs tenen que portar aquesta mascareta. Des d'aquest punt de vista, és aquest el fet de que, el que jo deia. A l'altre punt de vista és dir, home, per exemple, que és sobre el que m'han preguntat, tancar o no tancar una escola, si serà en dos grups classe de dos edificis diferents o no, haurem d'estudiar cadascun dels casos. No, i això, miri, medicina a tots ens agrada, però no hi ha res blanc i negre. Sempre hi ha una escala de grisos i el que vull dir és que les decisions s'hauran de prendre i s'hauran d'explicar molt bé. I la veritat sigui és que des que he arribat he intentat explicar les coses des d'un punt de vista que més o menys es puguin entendre per la ciutadania. Però aquí sí que hem d'estar tranquils, en el sentit de que sabem perfectament què és el que hem de fer. Dos, que també és veritat que hi haurà decisions que les tindrem que prendre i que quan les prenguem les haurem d'explicar. Tres, vostè em parlava dels aspectes més tècnics. Evidentment que nosaltres ens hem preparat tècnicament des de molts punts de vista. El primer punt de vista és, per exemple, la capacitat que tenim en aquests moments nosaltres de fer PCRs. Miri, a l'inici de la pandèmia teníem una capacitat en l'entorn públic, en el sector públic de Catalunya, d'unes 9.000 PCRs, 9.000, i en aquests moments estem a 30.000 i esperem a finals del mes de setembre arribar a les 50.000 amb una metodologia que és algo diferent, una metodologia de públic. Aquest és un element important. Dos, crec que també les estratègies les hem canviat. Hem sigut molt més proactius i avui estàvem explicant ara la mesura de Torre Baró. Hem sigut també molt més proactius a l'hora de ser transparents, no dic que no fossin transparents, sinó d'endreçar molt més totes aquelles dades que teníem desperdigades a molts llocs, endreçar-les, ser molt més transparents, posar-les al servei de la ciutadania i concretament al servei de vostès, dels periodistes, que són a la vegada els que transmeten aquesta informació a la ciutadania. Crec que s'han anat fent canvis que, des d'aquest punt de vista estratègics, i que també comportaran canvis estratègics per l'escola i també per la capacitat de donar resposta a l'escola. En el sentit de que si tenim un nen o una nena i hem de fer un testatge doncs, de 20, 25, 30 nens o nenes, doncs tindrem aquesta capacitat i ho podrem fer perfectament.
Xavi.
Ahir mateix, van demostrar que podem fer, no ahir, sinó altres dies, testatge a 400, 500 persones en un dia.
Ara sí, Xavi Ginesta.
Bon dia, doctor Gimón.
Bon dia.
Una pregunta molt concreta que li demano com a tècnic. Vostès han treballat en educació pels protocols de les escoles de primària i secundària. Les universitats vàrem rebre tota una sèrie d'informacions, crec que abans de vostè fos nomenat. Vostè, des de la seva expertesa tècnica, en aquests moments, com treballa amb el Departament d'Empresa i Coneixement per tal d'adaptar aquests protocols sanitaris al devenir de les classes universitàries?
Bé, aquí jo crec que hi ha un protocol aprovat pel PROSICAT i que des d'aquest punt de vista jo crec que és el protocol que està vigent. Penso sincerament, i vostè ho ha dit abans, la situació, diguéssim, de l'ensenyament universitari és algo diferent en molts aspectes, en molts aspectes, algo diferent a parlar dels aspectes més socials, més organitzatius, etc., que a l'escola primària i secundària. I, per tant, en aquests moments tenim l'ensenyament del PROFICAT, on aquí també es podria, les recomanacions que es van aprovar a PROFICAT en el seu moment, i que sí que pot haver-hi algun element per l'ara de la mascareta, perquè en algun moment sí que alguns professors m'han escrit, no?, si mascareta sí, mascareta no. Aquests elements jo crec que són els que són revisables.
Ferran?
Moltes gràcies.
Doctor Gimón, en primer lloc, donar-li les gràcies per la feina que estan fent, no? I una pregunta ràpida i concreta. Amb la tornada de la majoria de les persones que estan o estem fora de vacances durant aquests dies i que tornarem properament, els propers dies o la pròxima setmana a Barcelona, les seves prediccions fan que podríem tindre una emergència sanitària com hi ha al País Basc a principis de setembre? Ho tenen contemplat? Estem lluny? Estem a prop? Quines són les simulacions que tenen?
Bé, en principi ja he parlat de finals de mes, tenim de moment una situació d'estabilitat, d'acord? Sí que ens preocupa molt, lògic, la tornada. És el primer pas, és aquesta tornada. I bàsicament, doncs, perquè el virus, i això ho hem explicat moltes vegades, on es mou bé és quan hi ha aglomeració, d'acord? I, evidentment, a Barcelona, tota l'àrea metropolitana són ciutats molt denses, i on, a més, el virus es transmet fàcilment a través de vies de comunicació. Vies de comunicació, parlo de, escolti, agafa la línia del metro, i un dels primers brots que va haver-hi a Barcelona, a l'àrea metropolitana important, anaves veient com anava seguint, no?, tot el recorregut, i en algun cas fins i tot un recorregut de línia del metro. Per tant, des d'aquest punt de vista, clar que ens preocupa, perquè tornem a ser una ciutat densa, perquè les zones de l'àrea metropolitana continuaran a ser unes zones molt denses. És molt important, clar, vostès diran, això és poca cosa, però és el que tenim. És molt important el que nosaltres parlem de la nostra vacuna, que és la higiene de mans, que és la mascareta, que és la distància física, importantíssim, la distància física, i a la vegada, doncs, evitar les aglomeracions al màxim, si hem de fer trobades familiars, d'amics, que no siguin de 10 persones o més, sinó que siguin menors. Bàsicament tenim aquestes coses, no tenim molt més, i per tant semblarà poc, però sí que amb aquestes podem en sortir.
Doncs ens quedem amb aquest missatge. Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública, moltíssimes gràcies avui per passar pel Via Lliure.
Moltes gràcies, i sobretot el que és important és que la ciutadania tingui confiança de que les coses estan previstes, de que les coses i els protocols d'ensenyament i salut, i el de salut i ensenyament, estan previstos, que continuem amb reunions periòdiques, precisament per acabar d'afinar. Per afinar parlo de portar-los el que és a la part més operativa aquests propers dies, que per cert també ha sortit que jo em reuniré amb el conseller Bargalló, em reuniré amb ensenyament, no amb el conseller Bargalló, i que el malentès que hi ha és aquest que vostè ha comentat aquest matí, a primera hora de l'entrevista, i que és això, un malentès en cap moment, és pensar que els protocols que hem, a més, hem preparat conjuntament, no els subscrivim, tot el contrari.
Uh-huh. Però caldrà anar-lo revisant i anar adaptant-se
sempre
a la situació de cada moment.
Sempre.
Això ha quedat
sempre
clar.
Això ha de quedar clar, i això no passa aquí, sinó que nosaltres en salut ens passa a diari, com anem d'alguna manera intentant sempre anar una mica abans que el virus, una mica per endavant, però sempre ens hem d'anar adaptant. I també ho vaig dir el primer dia, i acabo ràpid, el primer dia, escolti, que vaig arribar, farem un pas endavant, si ens equivoquem el farem enrere. I és que no ens ha de fer vergonya, hem de saber explicar-ho, hem de saber explicar per què vam fer el pas endavant, per què ara el fem enrere, i això és important, molt important, la comunicació cap a la ciutadania, i que la ciutadania tingui confiança.
I tant, i des d'aquí li agraïm aquesta comunicació. Josep Maria Argimon, moltíssimes gràcies.